Maria Torres, bon dia, Josep Maria.
Bon dia i bona hora.
I gràcies a tots els col·laboradors i col·laboradores que fan aquests esforços per venir a veure'ns, explicar-nos cosetes i compartir una estoneta amb vosaltres.
Doncs pues molt bé. Avui no he posat la música, eh?
Sí, està de fons.
Sí, ah, sí? Que... Ah, no la sento.
Sí.
Una altra cosa és que sigui la teva música.
Ah, no, no, no és la meva música.
Ah, per això. L'altra cosa és que, perquè aquí, el nostre company oficial tècnic és...
L'Ivan,
i avui no hi és.
Es nota, això.
No estic entrenat, jo estic fora de... M'entens?
Dona, està fora dona.
Estic fora dona i no... A més, si tinguessis una música, perquè jo sapigués quina és la teva música, hauria de posar el teu nom.
Yes.
I he mirat 50.000 carpetes i no l'he trobada. No sé si és, però no l'he trobada. L'emmagatzematge del nostre company Ivan Llerpes només l'entenem.
Bueno, mentre jo cobri igual...
Exacte.
Ah, això sí.
Per això no pateixis.
Sí, per això no pateixis, eh?
Cap problema. Aquí el que compta és la informació, Josep Maria Torres.
Molt bé, doncs mira, avui portem un tema una mica complex. Bueno, és un tema que més o menys ja hem tocat, eh? Vull dir, quan he parlat a vegades de la salut és cosa nostra, em refereixo a això, la salut és cosa nostra. No és dels metges, la salut. O sigui, la salut no és cosa dels metges, no és cosa dels hospitals, no és cosa... La salut és un tema propi, nostre, és una responsabilitat nostra. I en aquest sentit, el tema és aquest, com empoderar-nos, com ser responsables. Per molt... Mira, aquest matí m'he trobat amb una persona que m'ha dit, diu, ostres, m'han dit que tinc el colesterol alt. Dic, ja, però és que hi ha protocols. És a dir, hi ha protocols que estan fixats pel metge de capçalera, que ho marca l'OMS o ho marca qui sigui, o marquen les farmàcies, i van i diuen, pues ara ho farem així. I en aquests protocols et recepten medicaments. I aquests medicaments ningú te'ls treu. No hi ha ningú que et digui, et posem un medicament, però et fem un seguiment i aquest medicament el necessitem, no, per vida. A vegades són medicaments que es queden per vida. Clar, hi ha un professor d'Universitat de Barcelona que es diu Joan Ramon Laporte, que és un vigilant oficial, és un vigilant de les farmacològiques, o sigui, de les farmàcies, què fan, què creen, no? I ens donem compte que és un gran negoci. I la salut... quan es converteix en un negoci que s'ha convertit de fa molts anys en un negoci, ja no és... ja estem venuts en aquest negoci. Aleshores, ens fa mal l'esquena. Anem al metge i ens recepta antiinflamatoris, calmants. Bueno, escolta'm, no fem una revisió de la columna a veure què passa, com... O sigui, aquest protocol de 7 minuts... que et reben en 7 minuts o 5 minuts, són protocols que només poden fer els metges que receptar, perquè no poden fer altra cosa. D'acord que...
Hi ha metges i metges, eh? També, Josep Maria, perquè és veritat que hi ha metges, evidentment han de seguir tot aquest protocol, no?, que els hi marquen des dels centres d'atenció primària o més amunt, això sí que no ho sé, però sí que hi ha metges que empatitzen molt més i, bueno, i estan més estona del compte amb tu, que llavors tot això s'allarga i el temps espera, també.
Sí, però hem arribat a un punt que jo també ho critico, però també, aviam, no fiquem tots al mateix sac, perquè de la mateixa manera que hi ha professors que són bons professors i no són funcionaris, n'hi ha que, no, que són totalment funcionaris i segueixen els protocols del sistema d'educació. Però n'hi ha que són bons professors i que estan molt molestos amb el sistema educatiu que estan marcant les línies més oficials. De la mateixa manera, hi ha metges que estan en contra de les línies més oficialistes, mèdiques i de salut, no? Protocols i tot això, és clar, però clar, hi estan a dins. I aquests metges ho passen malament perquè han perdut l'ull clínic. S'està perdent l'ull clínic del metge que era vocacional, del metge que era que els metges et deien prenguis unes infusions de farigola per la infecció o per netejar o per el que sigui. Recepta ara, com a metge, una infusió de farigola. Què et diran els propis clients de la medicina? Dirà, escolti, Què em diu? Que el metge m'ha receptat una infusió de farigola. M'entens? O sigui, estic parlant de la gent. Com hem perdut la capacitat de fer-nos responsables.
Perquè la gent també... és allò que jo em prenc més pastilles que tu. Saps allò de...
Oh, i tant.
No, estic més malalt que tu perquè jo em prenc 7 cada dia i tu només 5.
No, és que la crítica que jo faig, la crítica en un sentit... no crítica, sinó una advertència a un nivell o una crida, no? De dir, ostres, per què li donem tant de poder a unes pastilles quan en realitat aquestes pastilles són unes pastilles que són un negoci, que no t'ajudaran en lo mínim, però et creen dependència. S'estan apoderant, i els hi estem donant tot el poder als metges i al sistema de farmàcies i els medicaments que nosaltres podem fer. Vull dir, nosaltres, si ens cuidem una mica, si fem una mica de
prevenció.
De prevenció, si tens un mal de panxa i et prens unes farigoles o unes camamilles i tot això durant... deixes de menjar no sé què... escolta'm, passen. Les passes de grip, les passes de mal de panxa, passen. A no ser que tinguis una pneumònia, no sé que t'hagis... Veiem, si tens una hèrnia discal, en un sentit, i t'han de fer una radiografia o una ressonància, diagnosticaran a través de la ressonància una hèrnia discal i ja sabem què tenim, aleshores. Si s'ha d'intervenir, si s'ha de fer una punció, si s'ha de fer... Això és... Aviam, no estic negant la major de dir que la medicina és dolenta i que no... No, estic dient que n'hi ha un abús excessiu de medicaments.
Perdona, la majoria dels medicaments venen de plantes.
O sigui, exacte.
A la composició, vale, després te posen coses ells de laboratori perquè allò duri 4 anys i no es faci malbé i el que sigui. Però la majoria de medicaments són provenients de les plantes.
Sí. No, i posen altres coses, que no només plantes, les farmàcies han creat ja... medicament de nova generació que es diu, que ja és un component quasi bé genètic, Vull dir
I de dependència?
I de dependència. És a dir, a veure, si tu tens el colesterol a 200 i pico i el nivell és 240, per exemple, ostres, el nivell que tenen l'oficial, em refereixo, o 100 i pico, no me'n recordo com va ara això, oi? Clar, tot el que passa d'aquest 100 i pico és que tens excés de colesterol i et diuen colesterol bo o colesterol dolent. Vale, doncs el Joan Ramon Laporte explica que això és mentida. I és un farmacològic, és una persona que ha estudiat, és una persona que... podeu penjar algun article, si voleu, a la ràdio de Joan Ramon Laporte. Una persona que controla les farmacèutiques, controlava perquè està jubilat. I fins i tot feia retirar medicaments que eren realment tòxics. I els feien retirar, perquè és una policia, en realitat és la policia de les farmàcies, de les farmacèutiques.
Imagina't nosaltres com a persones que creiem fermament, no?, quan ens recepten alguna cosa en el que ens estan donant i no sabem ni el que ens prenem.
Bueno, sí que hi ha un full que et diu els efectes
secundaris, no?
I tot això, que no els llegim, i si ens els llegim... Doncs
no, mitja... perquè confiem, no? Perquè anem al metge, en recepta tal cosa, anem a la farmàcia, exacte, ho agafem i seguim les indicacions per prendre'l.
Llavors, si tu tens colesterol alt, bueno, mira a veure què menges, mira a veure què fas, mira si tens vida sedentària, mira quin tipus de vida estàs fent i comença a canviar coses.
El que tu deies, no? La responsabilitat és nostra davant de qualsevol situació, enfermetat, malaltia.
Exacte. La salut és cosa nostra.
Que depèn de nosaltres. El punt de partida depèn de nosaltres.
Avui en dia els protocols són terribles i són terriblement cars. Cars per la societat. O sigui, arriba un moment que el negoci dels medicaments i el negoci de la salut és tal que no us ho podeu ni... O sigui, el que arribem a pagar des dels estats, des de la Generalitat, des de... al sistema sanitari, és aberrant. S'emporta un pressupost impressionant. I moltes d'aquests pressupostos van a parar a les empreses farmacèutiques. Mm-hmm. O sigui, les empreses farmacèutiques s'estan forrant a costa de la salut de la gent. És una cultura, això, és una cultura. La cultura de aviam, us explicaré una cosa molt simple. Molt
ja, si vols t'ho dic, el pressupost en salut assoleix 11.708 milions d'euros, del qual, o sigui, són uns 1.500 euros per cap, per persona. Imagina. Dels habitants de Catalunya. En farmàcia, estem parlant de farmàcia. No el pressupost de sanitat, de metge, no. En farmàcia la Generalitat paga per cada ciutadà 1.500 euros. Clar, hi haurà gent que gastarà 100
més,
euros,
altres menys,
però aquesta és la mitja, 11.708,2 milions d'euros en farmàcia.
Sí, sí, sí. En l'espinologia, quan fèiem la formació, hi ha tot un apartat de filosofia, perquè l'espinologia, el tema de la columna, és una higiene. L'espinologia és, cuidem la columna vertebral, fem un manteniment, és una higiene de la columna vertebral.
Perquè recordem que dins la columna és on van associades totes aquestes emocions que acabem reprimint i que llavors es converteixen en una enfermetat.
Clar, i és un punt on hi pot haver interferències entre el sistema nerviós central i els òrgans. Per tant, pot afectar la nostra química, que s'anomena homeostasis. Bueno, doncs, en un moment donat es parla de que la política o la filosofia de la medicina és cultura de guerra. Anem a bombardejar els virus, no? És com una cultura de guerra. És a dir, de la mateixa manera que per crear pau fem armament, o sigui, per mantenir la pau creem armament.
Guerres.
I guerres. O sigui, perquè hi hagi pau al món es va crear la bomba nuclear. Perquè així tothom s'espantava i deien, aquí no hi haurà més Hitlers ni més Hitlers, en el sentit de que Japó estaven a favor de Hitler en aquella època, no? Clar, van dir, doncs fotem-los-hi una bomba i s'haurà acabat perquè aquí manarem nosaltres. Doncs el sistema sanitari és exactament igual. Anem a bombardejar bacteris, virus i tot això. I què creem? Bombes de destrucció que ajudaran, però al mateix temps ens destruiran. És aquesta la cultura. Llavors, des de l'espinologia dèiem, a veure, si tu tens una bossa d'escombraries a casa, no? Posem pel cas que és una font una font tòxica, I dius, ostres, hi han cucs i mosques, i ho tens a casa, o sigui, el cos és casa teva. Si tu tens una bossa d'escombraries dins del teu cos, per lo que menges, per lo que fas, o per lo que deixes de fer, per lo que penses, per les emocions que tens, allà és una font d'infecció possible. Però resulta que comencen a haver-hi cucs, no? I tu agafes un spray d'aquests de matar mosques o matar cucs i arruixes les escombraries. Ai, he pogut matar els cucs. Però no treus les escombraries de la casa. Al contrari, li has posat més tòxics. Uh-huh. I aquesta vegada li has posat tòxics químics. Automàticament tornen a sortir uns cucs. I aquests cucs són resistents a l'esprai que tu li has tirat. Li tornes a tirar esprai d'aquest i et diuen, hosti, ara no els puc matar. Doncs salta l'empresa química de torn i fabrica un esprai més potent encara. Arruixes i dius, ostres, oli amb un llum, he pogut matar els cucs, però no estres les escombraries. Doncs això és el que fem amb el cos i els medicaments. Creem medicaments cada vegada més
potents, amb tòxics i químics.
I exactament passa amb el sistema d'agricultura. L'agricultura fa exactament el mateix. Tenim plagues, doncs inventem un antiplaga. Ara ja ho fem genètic, ja fem plantes resistents a un tipus d'això. Exactament, la cultura que estem fent des del món capitalista en aquest sentit, de farmàcia o salut, guerra i pau, i ecologia i el món dels aliments, és exactament això. I això no ens ho faran els governs, perquè els governs en viuen d'això. Per tant, ho hem de fer-ho nosaltres.
Jo faria el símil a la guerra, no? Fem un missil que vola tan alt i fem un missil que mati aquest missil.
Aquest missil.
Però després es fan un altre que va més alt. Ah, nosaltres hem d'inventar un missil però, i així estem
exactament.
Sempre.
Exactament.
Eh?
Aquesta sempre. És la cultura que tenim a un nivell de lluitar contra els virus, contra les plagues, contra els rebels o contra els altres països que ens envaeixen o que no ens envaeixin. Tot és el mateix. Aquesta cultura és una cultura de guerra. No és de salut, no és de pau, eh? No és d'ecologia. És una cultura de guerra. Per tant, hem de transformar alguna cosa des de les nostres ments.
De quina manera, Josep Maria?
Si jo m'empodero, si jo em responsabilitzo de la meva salut, per començar, perquè parlàvem d'això, automàticament jo ja no cedeixo el poder al metge de torn, que em dona medicaments, en sense... Mira, pren això. No, dius, bueno, vale, sí, jo em prendré això. Puntualment.
Però canviaré uns hàbits, no? Alimentaris, en el món de l'esport també, com m'estic cuidant, perquè ha arribat a aquest punt, no? Que puc fer, clar, que depèn de mi, per no haver de recórrer al metge i...
Exacte. Si jo tinc un problema de salut, primer vull saber quin problema de salut tinc. Quines escombraries tinc en el meu cos? Què és el que està passant en el meu cos? Em servirà puntualment el medicament? Benvingut sigui. No et diré que no, jo no nego aquesta part.
Sí, sí, perquè evidentment la medicació a vegades és necessària.
És necessària, però quan ja la medicació és extrema en el sentit de negoci, que ja no és, sinó que et fan creure que és, aleshores és quan ja anem perduts, perquè llavors ja, si tu ja no tens la... Si tu ja has posat tot el poder a la medicació i t'has tret la farigola, per dir-ho així, ja anem malament. Perquè la farigola seria una higiene per netejar, per treure toxines, per tot això. Però no, ens hem donat el poder a una pastilla. M'entens el que vull dir? Un paracetamol et treu un mal de cap? Ostres, sí, benvingut sigui, perquè conviure amb un mal de cap a un nivell és fotut. Però prendre's un colesterol o un ibuprofè cada matí quan te lleves, en prevenció al mal de cap, què és el que fa? Milers de persones. Milions de persones. Però milions. O sigui, és aberrant. Llavors dius, ostres, per què tens mal de cap cada dia?
Busquem una miqueta aquest origen, no? Aviam si algun professional
què està passant?
Ens pot ajudar i donar un cop de mà.
Però, evidentment, si anem sumant, veiem que portem un ritme de vida, la societat, que és malaltís. Per tant, la conclusió és que vivim en una societat malalta. Malalta. Llavors, clar, depèn d'aquestes fàrmacs que ens ajudin a sobreviure a un ritme de vida que és antinatural. Per què? Perquè ja és tot un cicle contaminat des de l'alimentació fins a les emocions perquè ens fan crear por, que si la guerra, que si ara això, que si ens puja l'oli, que si no sé què. Ja s'està creant un sistema d'estrès emocional. Llavors passen coses increïbles. És a dir, si a tu et tanquen amb un confinament a casa i hi ha un conflicte familiar o hi ha un conflicte i de cop i volta la persona de torn se li creuen els cables i mata els fills i mata a la dona i mata tot, carai, és una responsabilitat d'ell? De l'home? Sí, evidentment, és un assassí. Però la societat, els governs, l'Estat tenen responsabilitat.
És un tema, Josep Maria, que donaria per molt, eh? I no, cadascú tindrà la seva opinió, i aquesta és la teva, i agraïm que ho comparteixis i que tots plegats fem una revisió de justament el que deies, no? Del que pensem, del que mengem, del que fem o no fem, que en definitiva és el resultat després que veiem a la nostra salut.
Sí, sí, jo crec que la conclusió és aquesta, no?
És que estem en una societat que ara ens demana molt. a tots. Sí. Però ara posava l'exemple, els meus pares, per exemple, als anys 70. Nosaltres, als anys 70. No hi havia tants canals de televisió, no hi havia tantes pel·lícules, no hi havia wifis, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia moltes coses que demanaven la nostra atenció. Per tant, la gent anava a treballar, parlava amb els veïns, sortia, el que sigui, però no necessitava tants coneixements, ni tantes coses, ni tants nervis, no? ni tant anar de pressa, ni tant no sé què. Pagaves menys impostos, es pagava menys de tot, el sou donava per més.
Sí, sí.
Ara s'han ajuntat tants i tants factors que no sabem com gestionar-ho. I l'única manera que fem és recórrer, doncs, en aquest cas, com deia ell, no, a la medicació que acaba perjudicant la nostra salut.
Quanta gent anava al psicòleg als anys 70? Quanta gent hi va ara al psicòleg? I quants no hi van i necessitarien anar-hi?
I tant.
Quanta gent abans tenia depressions? Abans la gent estava trista, però no hi havia deprimits. Ara quanta gent té depressió? Quanta gent té problemes? O sigui, és una cosa increïble.
No, perquè ens hem desconnectat, la societat s'ha desconnectat de la naturalesa, s'ha desconnectat, ens hem connectat a les màquines, cada vegada som més zombis.
I més dependents.
És així. Vull dir, és que som una societat malalta, ho hem de reconèixer. I com no hi hagi un canvi, hi haurà un cop de cul a la terra.
T'envien un WhatsApp i si als 5 minuts no has contestat, et truquen i enfadats. Home, que t'he enviat un WhatsApp i no m'has contestat.
Sí.
Escolta'm, abans anava a treballar i ja em trucaràs quan estigui a casa, m'entens o no?
Sí.
Perquè a la feina no et podien trucar.
Però hi ha una cosa que quan la ràdio, que vam fer el dia de la ràdio...
Uh-huh. El dia mundial de la ràdio,
El dia mundial de la ràdio, vaig pensar, la ràdio... curiosament, és sobreviu i la ràdio és una de les coses més bones que hem inventat a un nivell, perquè es pot parlar d'això que parlem ara, transmet, és unes zones que es transmeten, arriben a les cases, vull dir, el que no pots fer... La televisió s'ha convertit en algo nefast, però en canvi la ràdio, que no mires, que no et quedes encantat mirant, sinó
pots estar cuinant i escoltant.
Escoltant. És fantàstic. I fixa't tu la ràdio com va sobrevivint, i com sobreviurà, perquè el dia que hi hagi un catacrec mundial, la ràdio hi serà. I hi haurà ràdios clandestines o hi haurà ràdios que sempre... La ràdio és un lloc per comunicar.
Sempre ho veiem en les pel·lícules aquestes postapocalíptiques, no? Que hi ha hagut una guerra nuclear o un virus, i la gent va buscant una emissora de ràdio perquè encara hi ha una ràdio que emet i que explica.
Exacte. És això, i és fantàstic, i us ho agraeixo i agraeixo el fet de que em dongueu aquest canal, per dir-ho així, per explicar o per posar sobre la taula una opinió meva, per descomptar, però una opinió que jo l'he reflexionada. Potser no me la sé transmetre en un quart d'hora tal com m'agradaria, potser, però és una reflexió que poso sobre la taula a la gent que escolta, així de clar.
Jo només demano a la gent que va a la platja, mentre estigui a la platja, s'oblidi del mòbil. Que escolti les onades, que descansi, que es banyi, que nedi, que miri el paisatge, que miri la gent, no sé. Però deixeu el mòbil i la tablet i no sé què. Si voleu,
és que fins i tot, Toni,
agafeu un llibre, si voleu.
Conduint, jo vi gent mirant el mòbil.
Ah, això sí.
Estem arribant a uns extrems que dius, ni conduint.
Això no és sa.
Gens, ni pel que ho fa, ni pel que està passant pel seu costat, que mai se sap, no?, com pot repercutir aquesta situació. Josep Maria Torres, espinòleg, gràcies una vegada més per venir a la ràdio i compartir aquesta estoneta.
Gràcies a vosaltres una vegada més.
Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.